A Vilafant, recordeu que teniu a la vostra disposició la deixalleria municipal, de dilluns a divendres de 10 a 13 hores i de 16 a 19 hores.
I podeu portar envasos, fluorescents, piles, bateries, pintures, tèxtil, olis vegetals, plàstics, vidre, ferralla i metalls, mobles, electrodomèstics i runa de construcció.
De dilluns a divendres de 10 a 1 i de 4 a 7.
Dissabtes de 10 a 13 hores.
Diumenge tancat.
I recordeu que de setembre a juny les tardes són de 15 a 18 hores.
Per a la recollida de mobles i voluminosos, recollida de poda a l'hivern a domicili, truqueu al 972 54 60 20 abans de dimecres a les 14 hores.
Deixalleria de Vilafant. Fem entre tots un municipi més net i sostenible.
Gestoria Fernández patrocina la tertúlia del matí de Ràdio Vilafant. A Figueres, Gestoria Fernández és molt més que una gestoria. Us oferim un servei integral d'assessorament fiscal, laboral, comptable i jurídic amb un equip proper i professional. Som especialistes en homologacions de vehicles i permisos de transport nacionals i internacionals. I també us oferim assegurances a mida amb les millors companyies del mercat. Gestoria Fernández, al carrer Eres de la Vila 36 de Figueres. Truqueu al 972 56 7750. Professionalitat, proximitat i confiança. Sempre al vostre costat.
Molt bon dia, benvinguts a la tertúlia del matí de Ràdio Vilafant. És dilluns, és el primer dilluns del mes de febrer. Tenim els tertulians aquí preparadíssims amb el suport de Gestoria Fernández, que els ofereix assessoria fiscal, laboral, comptable i d'àrea jurídica. Toni Caules, bon dia.
Hola, bon dia.
Tu i jo ja hem fet la tertúlia en el meu somni, eh?
Sí, sí, ha sigut...
és que la Montse no hi era. Montse de la Llave, bon dia.
Bon dia.
Josep Maria Bartolomé,
bon dia.
És que li he dit, he somiat amb tu que feies el taller aquest que fan el casal de la gent gran, que feia el taller d'aprendre a fer el mòbil i que me demanaves que t'ajudés amb alguna cosa que no havies entès o alguna cosa així.
Ah, molt bé.
I has somiat amb mi.
Sí, concretament, mira, no sé.
Coses... Però feu un curs per
sí, 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 sí.
Bueno, un
sí.
curs.
Bueno, fan
ha fet,
tallers.
Han fet una classe al desembre.
No, i ara el febrer tornarem tornaran a fer tota una sèrie d'activitats i una d'elles és aquesta de tecnologia i us ho farem arribar.
De fet, el següent que li he dit, tinc pendent avui de fer la recopilació de totes les activitats del febrer.
Sí, sí, n'hi ha diverses, hi haurà...
Divendres no ho vaig poder acabar.
Sí, hi haurà testos pintats, marcs de fotos, el taller aquest de les noves tecnologies i és en format petit, per això són poques persones i és molt individualitzat, està molt bé. Bueno, són les activitats aquestes que fem des de l'Ajuntament per la gent gran i s'intenta anar fent aquests petits tallers i llavors qui vulgui apuntar es pot apuntar.
Estem en el local del costat de l'Ajuntament encara?
Encara, sí.
Sí?
Si tot va bé i no falla, mitjans finals d'aquest mes ja tornarem aquí a la rectoria.
Héctor Amello, bon dia.
Hola, bon dia.
Estem parlant d'un somni que he tingut. Ah. O sigui que comencem...
Esperemos que sea bueno.
No, he somiat amb en Toni.
Bueno.
Bueno, negro sentido.
Ha dicho que es un sueño, no una pesadilla.
No, perquè et feien fer no sé què, que no acabaves d'entendre, i la noia havia d'anar a explicar-li no sé qui, i jo te venia a fer un cable.
M'assessoraves?
T'assessoraves,
molt
sí.
Bé.
Assessorament tecnològic, mira, ni que jo fos una supercrack del telèfon mòbil, però...
Però sembla estrany que amb una cosa tan petita es puguin fer tantes i tantes coses, sí. I que encara te n'hagin d'explicar més,
I además llaman.
Que te n'hagin d'explicar més. Escolta, és que no te l'acabes, el mòbil?
No, és impressionant.
Hi ha coses que jo no les he fet, tampoc.
Mm. És impressionant.
O a vegades que ve algú i et diu això es faci, i jo, ostres, no ho sabia.
O bé nosaltres, que ja tenim una certa edat, hi ha alguna cosa que no sabem, i evidentment els nets ho dominen com sí. Ningú, no? Si avi, no me'n dono compte, ja ho ha fet.
Sí, sí,
ni
sí,
sé
sí.
Com ho ha fet,
Bueno, això...
Però els punyeteros no tenen la paciència d'explicar-te. No, no, a poc a poc, eh?
Ves a passeig, tu ets gran.
Però sí, però si a mi m'ho diuen les meves nenes, me diuen, dem el mòbil que ja t'ho faig jo.
Sí, sí. Vull més ràpid.
Ja, però si mira, com tu no hi siguis, qui ho farà?
No, no, ja t'ho faig jo i...
M'haureu de venir a demanar ajuda a mi. Com
a part que posen aquella lletra tan i tan petita, que és que no veig res, absolutament res.
El problema és la lletra.
Bueno, tot una mica. Això i la rapidesa, clar, fan servir no sé quants dits de la mà i...
Els dos.
La veritat és que
dos,
sí, ja.
sí.
Aprende muy rápido. Mi hija, que tiene 2 años, ya pasa cosas, ¿eh? En las pantallas, pero hasta en la televisión, que no es táctil, también va y hace así cuando quiere cambiar de cosas.
Ostres,
sí, sí.
És que això és ben bé, que estem sí, sí. molt acostumats a les màquines.
I això és com tot, eh? Si a bicicleta, no sé, un exemple, si aprens a anar amb bicicleta quan tens 2 anys, ja tota la vida se't vaig amb bicicleta, eh? Sí. Vull dir, en canvi, si vols aprendre, o amb moto, una moto grossa, jo no aconsello mai a ningú que amb una certa edat es compri una moto grossa, perquè s'ha de començar de zero, amb motos sí. petites i anar pujant.
Jo...
I està clar, aquests comencen a remenar l'ordenador, sí. que tenen 2 anys, com diuen...
Són nadius, són nadius. Sí. Jo no sóc nadiu a digital, perquè...
Jo tampoc.
Vull dir que jo, el meu somni, ni que fos jo aquí, una mega crac, eh? Vull dir, que quedi clar que jo no és que me les doni de saber-ne molt,
jo tenia una empresa de pneumàtics i quan vaig entrar al primer ordenador, era un IBM, que era gros com aquest armari d'aquí 2 metres per 2 metres, tu,
no, jo,
va costar una fortuna bueno, i treballs a entendre les coses.
Jo no sé si devia fer 5è o 6è de primària o alguna història així. No, hi recordo més petita fins i tot a 3è i a 4è que teníem una hora d'informàtica a l'escola.
Sí, clar.
I teníem una aula d'informàtica.
Nosaltres no sabíem ni que s'inventaria la informàtica, ja. Com fèiem anar a l'escola.
No, i després, una de les notícies que jo us comentava que volia parlar avui, després passa tot aquest tema de les estafes, les ciberestafes, que cada cop és més difícil descobrir-les, que amb la intel·ligència artificial doncs està tot molt més ben falsificat.
Jo aquí és, tinc és, molt
és
clar.
És tremendo, eh?
Hi ha una solució molt fàcil, eh? Vull dir, no obrir... A veure, cosa que no veus clara...
Tornem al paper.
No, cosa que no veus clara no la toques, no l'obres i s'ha acabat. Tu, i si et volen trobar, ja et trobaran.
Mira, amb això precisament ens va passar una cosa a la feina l'altre dia. Bueno, no sé si a la Montse també li ha passat. Vam rebre un correu, el correu de Vilafant, no? I em va semblar molt raro. Jo no el vaig obrir, vaig fer el que en Josep Maria diu. I després, no sé, un dimarts dels que estava a l'Ajuntament, l'Eduard, l'informàtic, va dir, heu rebut no sé què per renovar la seguretat de no sé què? I jo, un correu que posava això i això? I em diu, sí, resulta que sí, que era aquest correu, que sí que l'havia d'obrir. Perquè havia d'instal·lar, no sé què, dius, ostres, però no ho podria fer.
No, però és millor no tocar-ho i si realment és el que dius,
sí,
no?
Sí, ja et buscaran, sí.
Ja t'ho diran, escolta'm, obre'l i ja està.
I si és per cobrar, sí, encara sí. més et buscaran.
Sí.
I per pagar.
Hay estafas que son más burdas, pero otras están bien elaboradas.
Claro.
Mira, a mí me pasó, yo creo que fue en diciembre, tuve que cambiar todas las claves de todos los sitios donde los tengo, simplemente por seguridad, ¿eh? Yo en noviembre estuve en trámites con la Seguridad Social para darme alto autónomo y todas estas cosas, y en diciembre me llegó un correo que me decía, tienes una notificación de la seguridad, y justamente hacía un par de días o 3 días que había hecho cambios, y digo, hostia, un correo, era a las 8 de la mañana, que me había justo levantado. Abrí el correo, llego a la página y tenía que introducir clave y los datos, y digo, bueno, digo, oye, como tenía que levantar a la nieta, digo, pues lo hago, y me fui al bar, o sea, me fui a llevar a la niña al guardia, me voy a tomar el café y digo, ahora lo voy a hacer. Y algo me sonó, algo en mi cabeza, digo, ¿y si es una estafa? O sea, y lo metí en la inteligencia artificial. Y la inteligencia artificial directamente me dicen, esto es phishing. O sea, por palabras que ponían en el que dice, esto no te lo pide, esta palabra no es correcta, esta palabra no es correcta. Y dice, mira, y me dijo la inteligencia, mírate de dónde proviene el correo. Y al abrir y mirar la dirección de dónde provenía, evidentemente no era de la Seguridad Social. Pero simplemente por seguridad vía, o sea, por decir, como lo había abierto y todo, dije, voy a cambiar todas las claves de todos
los
sitios.
Pero hay una cosa que no he entès. Has dit que ho vas posar, inteligencia artificial.
Sí, cogí el correo, lo copié y lo metí.
Yo también le volia preguntar això. A ver, dóna'ns la clase d'això.
No. Simplemente copié el correo, copié todas las letras del correo, lo copié y lo puse en la inteligencia artificial, lo que ponía el correo. En la inteligencia artificial, por las palabras que ponía ahí, me dijo, esto es posiblemente un phishing porque esto no lo va a tener. No te lo va a pedir la Seguridad Social, este lenguaje no es de la Seguridad Social, el tipo de despedida, por ejemplo, tampoco es el que generalmente usa. O sea, entonces ahí ya me desperté todas las alarmas. La propia inteligencia artificial me dijo, dice, miras la dirección desde donde te la han enviado, si es realmente de la Seguridad Social y tiene la determinación de la Seguridad Social o no. Y no la tenía. però simplement per seguretat.
Però que en aquell moment ho fas.
Sí, sí, claro. Sí, sí.
La cosa ben tonta, bueno, pues, la casualitat sí, sí. és que sí.
tu havies fet els tràmits.
Claro, però claro, luego lo piensas y dices, claro, este correo le habrá llegado a un millón de personas. Pues claro, de ese millón de personas, ¿cuántas personas encontrarían en mi situación? Claro, claro, pocos días que habían hecho trámites. Pues solo un porcentaje pique.
De tots modos, dic que dic als bancs, cada vegada més, i us explicaré la meva experiència, cada vegada més posen més entrebancs per bloquejar tots aquests temes. Jo, concretament, miro el meu compte de tant en tant i abans posaves DNI i a la teva contrasenya. I ara, cada 3x4, et diuen no en tenim prou amb això. Esperi, sisplau, que li enviarem un còdic nou i te l'enviarem al teu telèfon i l'has d'introduir. Això és nou. Abans no es feia això. I és perquè resulta que, a veure, potser això no ho sap tothom, però si hi ha una estafa de calés en la teva compte bancària, és possible, si tu no has fet res malament, és possible que el que hagi de pagar és el banc. Vull dir, t'hagi de tornar els calés.
Sí, que ells se n'asseguren. Se lo devuelve, te lo devuelve.
Per tant, ells s'asseguren de que la cosa no passi.
Home, és que és un tema molt delicat, això, els diners.
Clar, clar. Sí. Estem parlant
de pot, però que pot passar, jo dijous o divendres també me van enviar un correu on em deien un tema d'aquí i jo dic, ostres, i el que vaig fer jo és enviar-ho al gestor, el gestor que tinc del banc, li vaig enviar, dic, escolta, m'han enviat això, és correcte o no és correcte, què? I em va dir el mateix, diu, ni te s'ocorreixi tocar-ho.
Sí, clar.
A veure, nosaltres sabem quins amics tenim i on els tenim. Sobretot hi ha prefixes de l'estranger, hi ha uns quants països que els tinc apuntats. Ja sabeu que jo m'informo de coses. Hi ha Albània, amb el prefix 355. Sí. Costa de Marfil, perfecte, 225. Ghana, Pacífica 223, Nigèria 234, ni somiar-ho d'agafar això. Això és estafa assegurada. I a Espanya, les nacionals, el 803, el 806 i el 807. Tampoc. Però, bueno, és que jo... És igual, encara que em surti un prefix...
Són els prefixes de telèfon.
Sí. Mm-hmm. Jo sé els amics... Si em surts un possible 34 de França, tampoc l'agafaré, perquè en aquests moments no tinc cap amic francès. Claro. Vull dir, poca...
Sí, però clar, per exemple, a vegades a l'hospital mateix, quan te truquen sí. des d'un número molt estrany, saps? Sí. Clar, sí. Què fas? L'agafes, no l'agafes? No, perquè resulta que és una visita que te truquen
sí,
o
sí,
alguna
cosa. El que no heu de dir mai és sí. Ja. Quan despenseu, heu de dir, digui...
Jo les he canviat mis costumbres també, eh? Perquè jo era mucho de
així. A mi també em costa, sí. Em costa molt. A vegades no...
Sí, jo fa molts anys que...
Hi ha estafes que són pura estadística, Tu, per exemple, pots comprar una base de datos, a lo mejor de 1 millón de correos o 2 millones de correos. Tu imagínate que les mandas una predicción que seria booleana, o sí o no. O sea, que se cumple o que no se cumple. Tú, por ejemplo, mandas ese millón de correos y le dices, oye, esta acción, a la mitad de los correos le dices que esta acción va a subir. Y a la otra mitad de los correos le dices, oye, esta acción va a bajar. Lo que tienes claro es que vas a acertar, porque uno le dice va a subir y otro va a acertar. Vale. En el que has fallado los descartas y te quedas con los otros y vuelves a mandar otro correo exactamente con la misma instrucción. A la mitad de esos correos les mandas que va a subir y a la otra vas a acertar. Si esto lo haces 7 u 8 veces, habrá una persona que las 7 u 8 veces habrás acertado porque los demás los habrás descartado.
Claro.
Tú has generado confianza en una persona que dirá, hostia, este tío me ha enviado esta dirección, que es una empresa simulada, que evidentemente a lo mejor tiene una página web y lo tiene todo, pero todo simulado. Hostia, esta empresa, si tengo intenciones de invertir, esta empresa me acaba de acertar los últimos 7 correos que me ha enviado y generas confianza. Claro, si al final tú empiezas con 1 millón, descartas 500.000, 250.000, 125.000, 75.000, a lo mejor al final, al cabo de 7 u 8 correos, a lo mejor sí que solo te quedas 5.000 personas, pero si descartas 5.000 personas que has generado confianza, 300 que te dan dinero confían en esa inversión.
Imagina't,
claro, pues esto se hace así, y es pura estadística, no hace falta romperte demasiado la cabeza.
I a més, no és una cosa que et costi molt d'esforç.
No.
Que aquí està la cosa, no? Que no els hi costa esforç i el benefici és molt alt.
Sí, sí.
Llavors, per això es fa. No sé, la solució, en Josep Maria deia de no agafar-ho.
Sí.
No obrir-ho.
No, la Montse m'acaba de treure un exemple que té raó, et trucaran un dia de la Seguretat Social, per exemple, i aquell número no el coneixeràs. Però jo penso que si és una estafa te truquen una vegada, I si és la Seguretat Social que té ganes de parlar amb tu, te trucarà 2 o 3. I dius, mira, no, aquest sí que és...
Si et truca un número de telèfon que és frau...
El penges i s'ha acabat,
tu, no? No, tu el despenges i... Digui'm.
Sí.
Sí, sí. A partir d'aquí què passa? No et compromet a res, tot
no,
això, eh?
No, 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 no. I sobretot si et comencen a dir, escolta, vostè ha sigut agraciat amb un sorteig, em diu, pam!
Sí.
Demasiada suerte en este día, no, no m'interessa.
Jo no tinc sort, jo no tinc sort, jo no tinc sort.
I ara, no. I ara fa uns dies que em truquen sempre a l'hora de dinar.
Hòstia, això és terrible.
Eh? I despenges el telèfon sense dir res. I ells tampoc diuen res, eh?
No, no. Sí, no, no.
Estan bueno, un rato això... sense dir res.
No, no. I
llavors, a partir d'aquí ja saps que has de penjar.
Ara s'ha limitat una mica, perquè em sembla que la llei s'ha posat més rigorosa i em sembla que no està permès, vull dir, publicitat per telèfon, sabeu alguna cosa d'això? Sí, em sembla que sí.
Bien sentit, sí. Sí.
Bueno, tenia que llamarte, s'han impuesto los números fijos. Tienes que llamar desde un fijo, pero por ejemplo... Yo sí que he notado una reducción muy grande desde que estoy en la lista Robinson. O sea, hace ya un par de años que me puse en la lista Robinson.
También,
y de hecho, he recibido alguna llamada de alguna compañía después, ¿eh? Y en el momento que he dicho, oye, ¿cómo habéis obtenido mi número? Porque yo estoy en la lista Robinson y estáis obligados a revisarlo antes de llamar. Y hace ya hasta bastante tiempo, o sea, el tiempo prudencial para que la compañía se informe ya ha pasado. Todas las veces, de momento, cuando eran compañías serias, se han disculpado y han colgado, ¿eh?
Sí, sí, sí.
O sea, que yo sí que lo he notado una reducción bastante importante de llamadas. De llamadas serias, después de estas no, de las que comentabas tú ahora, de las de llamas, descuelgas y no contestas ni nada,
sí, sí,
de esas me siguen entrando.
Això és terrible.
Això i les que tu has enviat un currículum, no? Trucades i missatges inclús, eh? Que el currículum que tu has enviat resulta que ha sigut seleccionat i tal,
sí,
tal.
Sí, sí.
Clar, tu dius, o sigui, clar, jo en el meu cas jo sé que no, però moltes vegades hi ha gent que ho ha fet, no?
Claro.
I amb algun o altre...
No, i més si estàs buscant feina, és que és clar, és el que deia el lector de les probabilitats.
Claro. Sí, és que...
És així, el que passa és que esclar, cada cop és més elaborat, cada cop és més difícil distingir el que és real del que és fals, no? Si el logo amb la intel·ligència artificial és que és complicadíssim.
Sí, però amb el tema de la intel·ligència artificial, jo l'altre dia vaig voler fer una prova a veure si era tan fàcil o no, i era que te poso un text, vale? I tu m'agafes una foto meva, fes-me un vídeo conforme jo estic
dient
aquest allò. I em va dir que no, eh? Perquè jo sempre he sentit a dir que era molt fàcil que te suplantessin la veu, que te suplantessin la imatge i això. I em va dir que no, que havies de tenir uns permisos, una confirmació, un no sé què. Dic, ah, doncs mira, perquè a vegades jo ho penso, eh? Igual posarà la meva veu a algú amb la meva cara, no? I vés a saber què diuen.
I a més, tenint en compte que ets persona pública, hi ha moltes imatges teves
per
a la xarxa.
Per això. No, i em va dir que no, eh? La intel·ligència aquesta, no ho sé. Potser alguna altra més intel·ligent.
No, o potser són les de pagament, no ho sé, o potser hi ha d'haver una manera per saber hackejar-ho, no? Que això és una altra notícia que vaig trobar jo.
Bueno, clar, meva informàtica és la que és, eh? I el meu nivell és el que és. Vull
no
que
volia dir això, eh? No volia dir això. Jo tampoc seria capaç.
No, no, però que igual sí que la gent que s'hi dedica, lògicament, té més mecanismes i sap llocs més
concrets. Bueno, y después tenemos todo lo de la deep web y este tipo de cosas,
sí.
Que yo no sabría ni cómo se accede.
Yo tampoc.
Pero, por ejemplo, sé que existe, pero yo, por ejemplo, no tengo ni idea cómo manejarme por ahí.
De tot això, de tots modos, en parlem ara i cada dia va més,
sí.
Però ja, em sembla, 1999 va haver un atac a la NASA, que, bueno, la defensa dels Estats Units, i que, bueno, va ser terrible, eh? Vull dir, això, 1999, fa 26 anys, eh? Vull dir que, sí, sí, ja ve de temps, això.
Bueno, i ara hubo la filtració de datos de Endesa, que también masiva y en el año 2000 estábamos preocupados porque con el cambio de siglo,
sí,
a lo mejor se bloqueaba todos los sistemas y... Sí.
I mira, estem al 2025,
eh? Poden fer molt de mal, eh? Poden bloquejar qualsevol cosa. Mira, la Rodalies l'altre dia va ser per...
Sí, també.
Per un fall informàtic, no va ser un fall informàtic.
Però sí que és veritat que jo llegia que a grans empreses contracten hackers, no? Persones que s'han dedicat a hackejar perquè els hi faci la seguretat, no? Qui millor que el delinqüent que dissenya els phishings o les maneres de pescar?
Sempre l'ha hecho la policia, eh? O sea, me refiero que... con determinados delincuentes en España ya se ficharon después, por ejemplo, pues para mejorar las técnicas de conducción. Claro. O claro, al final conocen el sistema, es el que lo ha reventado en ese sentido. De todas formas, mira, yo hace años, me parece que alguna vez os lo he contado fuera de micro, era verano y estábamos sentados en el sofá un sábado, que nos íbamos a ir de vacaciones y no nos fuimos ese día, lo retrasamos 2 o 3 días. Estábamos sentados con mi mujer en el sofá y me llegó un cargo de 250 euros a la cuenta. Eso que te avisa por el banco, sí, y te manda. Sí. Y primero me quedé, bueno, 250 euros, yo qué sé, algún seguro, alguna cosa, y tampoco di mucha importancia. Al cabo de 2 minutos, otro cargo de 250 ¡Ostras! Euros. Y al cabo de 1 minuto me llega un aviso del banco de bloqueo de cuenta por movimientos
sospechosos.
Claro, rápidamente abro la cuenta, porque era un sábado por la mañana. Y digo, 250 euros, mi mujer está aquí, yo estoy aquí, no hemos gastado dinero. Es imposible. Miro, y eran dos cargos desde... no me acuerdo si eran desde Kuwait o desde Arabia, desde la zona de los países árabes. Claro, llamo al banco ya rápidamente, digo, hostia, digo, son 250, uno era 248 y otro era 252, o sea, 500 euros en 2 segundos. Claro, llamo y me dice el banco, no, oye, no te preocupes, y se los tienes cargados a tarjeta, esto ya no se puede volver para atrás, pero evidentemente no ha sido tú, porque esto ya se ve que es de fuera de España, se te ha bloqueado la tarjeta por seguridad, y te simplemente ves el lunes al banco o el martes cuando tengas tu ingreso real. Y lo reclamas y ya está, y esto se te devuelve, lo que tú comentabas, que te lo devuelven inmediatamente porque saben que es un error. Y digo, ya, digo, pero ¿cómo han conseguido mis claves? Y dice, oh, estoy comprando en el... Digo, no, si yo compro en el comercio electrónico, he hecho. Digo, pero he hecho comercio electrónico seguro, o sea, a través de grandes plataformas y demás. Y dice, pues te habrán copiado la tarjeta en algún sitio. Digo, yo siempre pago con tarjeta, siempre. Digo, ¿pero dónde? Y me dicen, claro, necesitas bueno, poner la denuncia, todos los movimientos de los últimos 6 meses. Pero tú imagínate los movimientos de los 6 meses míos, que pago desde 1 euro hasta 50, 60, 70, todo. Claro, era un taco de los últimos 6 meses enorme. Claro, la policía me lo pedía en papel. Y digo, pero esto no tiene ningún sentido. Digo, que me lo pidas en papel, porque ¿quién va a revisar un taco de 500 folios en papel? Nada, al final tampoco puse la denuncia. O sea, fui al banco, mi hijo el banco me lo devolvía directamente. Ya dejé de poner la denuncia porque me lo devolvían. Pero digo, imagínate, en los últimos 6 meses, ¿en qué sitio me puede coger a mí la tarjeta? Digo, además, yo tengo cuidado, eso, que soy una persona cuidadosa, no es que deje la tarjeta. Digo, pues en algún sitio, o me copiaron la tarjeta, o algún sitio donde compré por internet, consiguieron los datos. Y me llegaron los dos cargos ahí, 240 y pico y 250 y pico.
De tots modos, jo ara aprofitaré per dir una cosa, que és això de les compres per internet, que hi ha molta gent que ho feu. Jo...
No t'hi has inclòs, ja ho veig.
Jo m'hi nego. Per què? Perquè... Sí, et pots estalviar 10 euros, 15 euros, 20 euros, però és que estàs enfonsant tot el comerç local. Vull dir, a veure, jo aquí a Figueres... Tinc
ara em
amics,
faràs el dir culpable.
Jo aquí a Figueres, jo tinc amics que tenen botigues de sabates, per dir un exemple, i van allà. Els emproven la sabata, miren la marca, miren allò, i bueno, ja te la vindré a buscar, i l'altre dia el veu passar amb la sabata. Per què? Perquè l'ha comprat per internet. Hòstia, és terrible.
I n'hi ha que, amb tota la cara dura, fan fotos.
Vale, allà fan la foto. Llavors, hi ha dues coses. Primera, que segons... Bueno, si compres a Amazon, suposo que no hi ha cap tipus de problema d'estafes donant un número de compte corrent. Però és que si compres a qualsevol altre puesto, tu si tens el número de compte perquè t'envien allò, estàs...
Bueno, normalment ho fas amb la targeta.
Sí,
no
és igual.
El número
bueno, la targeta l'única cosa que es pot fer, clar, i això m'ho han aconsellat, jo no ho faig, això, però si ho vols fer tranquil, agafes una compte amb 20 euros, fas una compte amb 100 euros, i aquella compte demanes una targeta d'aquell nombre de compte. I si tu compres una compte de 200 euros, el mateix dia fas una transferència del teu compte grossa a la compte aquella, i tens...
Com si fos una targeta amb una d'ella.
Tens sàpiga segur que no et fotran mai res. Vull dir que
jo no sé si se tiene que hacer oro, però vives más tranquilo. Lo puedo asegurar totalmente.
Ens hem complicat molt la vida.
Sí, però principalment és la conversa que jo he començat. Tu, deixem de comprar a l'Amazon. Allà hi viuen, molt bé, i treballen aquí al Far d'Empordà 1.800 persones. Sí, són molts treballadors, però quanta gent treuen feina, aquesta gent, tu? De les botigues que s'han arribat a tancar per culpa d'això.
I jo sóc un defensor, i us ho he dit més d'una vegada, de pagar amb efectiu.
Això
de pagar en targeta va en contra nostra.
Bueno, ets del pocs, Toni, això.
Sí,
bueno,
sí, sí.
Algú hi ha.
Sí, sí, hi va gente, lo de la defensa del dinero metàl·lico.
I sobretot em posen molt nerviós quan vaig al súper, que vas ràpid, Mercadona, l'Esclat, i tot va ràpid, i et surt un senyor gran i comença a treure monedes, tu.
Que doncs, oh, no, l'últim cèntim.
Tampoc aquest extrem, eh?
No incloguis en Toni en aquest extrem.
Amb això no pensava en tu, Toni.
De totes formes, con lo que comentabas ahora, al final, esto es una decisión del consumidor, ¿eh? Y... Yo sigo comprando en tiendas físicas y también compro mucho por comercio electrónico. Pero evidentemente yo hay productos que es mucho más fácil comprarlos por comercio electrónico. ¿Por qué? Porque estoy en casa, necesito algo que es a lo mejor genérico, abro la aplicación, busco los precios más baratos y evidentemente si el mismo producto sí. En un sitio lo tengo a 20, en otro a 17, otro a 14... i otro a 23...
Compras el mejor precio.
Però després hi ha productes que no els trobes a la botiga física.
Y luego lo que pienso es que al final... el comercio es así, o sea, no el comercio simplemente, sino el mercado, al final o te adaptas o mueres, pues como ha pasado siempre, ¿eh? O sea, también había unas profesiones y unos una serie de negocios al principio de siglo que ahora no, sí, sí, que ahora no existen, que no existen.
Però després hi ha una altra cosa,
que la llarga, tal com va tot, els diners desapareixeran, eh?
Sí? Tu creus que desapareixeran els diners?
Tal com va tot, jo em sembla que sí, eh?
No ho sé.
Malauradament per nosaltres.
Bueno, però s'inventarà una manera de diner digital.
No sé com ho faran.
Mira que l'altre dia la Mercè deia que volia tornar a l'intercanvi, eh? Jo et dono una vaca i tu m'ho tres conills.
Algun altre... Bé, deu haver. No estic segura, no? Perquè... no sé, d'alguna manera el sistema patarà, però no em preguntis quin serà el següent, perquè lo de comprar online, clar, jo dic, hòstia, ara em farà sentir culpable, no? Però hi ha productes, ho dic perquè jo compro, però hi ha productes que jo si els compro per internet és perquè no els trobo en botiga física.
Jo només hi trobo defectes amb això, però hi ha una altra cosa, llavors, Héctor, no sé si et passa, que és que llavors tens que esperar el paquet que t'arribi, tens que estar a casa
sí,
per
arribar
el paquet,
sí.
No?
Sí.
No,
sí, sí.
No forçament.
Bueno, no.
I a part és insostenible.
A casa, meva rebo paquets dels veïns, eh?
Sí, sí, jo també.
Com que no són els veïns, no me'ls deixen a casa.
Bueno, però ara també tiene sitios donde los pueden dejar.
Sí, els armaris aquests.
Però, per exemple, jo... Cuando compro un libro, yo un libro es muy difícil que vaya a la librería. Si voy a la librería
yo
cuando,
al revés.
Yo, por ejemplo, voy a la librería cuando no tengo claro a lo mejor el libro que quiero comprar y lo que quiero es dar una vuelta pues para ver, oye, voy a comprar un libro, no sé cuál, voy a mirar qué hay. Entonces sí, porque voy mirando y no sé qué. No, pero si, por ejemplo, tengo claro que quiero comprar tal libro, a lo mejor lo compro en la casa del libro, pero directamente en la página web y que me lo envíen, porque al final, ¿qué tengo que hacer? Ir hasta la tienda física a comprar un libro que me va a costar lo mismo que comprarlo por internet. Pues,
bueno, saps què passa? La diferència entre tu i jo és que jo soc jubilat, tinc tot el temps del món, i llavors... Jo vaig a Bacus i me passo mitja hora mirant i llegint una mica, vull dir, i llavors
sí,
el compro.
Però sí que hi ha la diferència potser entre les plataformes i que la botiga. Una cosa és que tu puguis anar a la botiga físicament, però que la mateixa botiga tingui aquesta part online, no? com el tema dels llibres o així. I l'altre és que agafis amb una plataforma que tenen de tot, tipus Amazon o tipus Chain o tipus de tots aquests, no? Llavors, que allà sí que jo penso que treuen una mica el pa de cada dia de tothom, no? Aquí és on jo hi veig la diferència. No fa gaire que vaig veure en una botiga de Girona i la noia deia que plegava, però que mantindrien el fil de venda d'internet, el mantindria. O sigui, físicament no hi era, però la botiga online sí que hi era. Vaig pensar, ostres, que curiós, no? I ho va fer-ho molt al seu pesar, però el que passa que li van pujar el lloguer molt. Diu, és que no puc, no.
Aquest també és un problema molt gros.
Un altre motiu.
Un motiu de tancament.
Clar, i la venda online no t'exigeix tenir un local.
Aquí està.
Pots tenir el producte a casa teva o un magatzem, que segurament és més econòmic.
Muchas veces no necesitas ni tan siquiera tener stock. Porque trabajas a lo mejor directamente con proveedores que ya pueden hasta empaquetarte directamente con tu marca.
Llavors estem dient que té 40.000 avantatges el que t'envia les coses que no la botiga. La botiga té que pagar l'Ajuntament, té que pagar la llum, té que pagar els dependents.
Sí, sí, no, està clar.
El preu és molt diferent.
De hecho, algo que se puso, que está en un aumento es el dropshipping, que al final es, tú por ejemplo pones la página web, tienes convenios directamente con el productor entonces a ti cuando te, y esto lo puedes hasta automatizar directamente, o sea que te requiere poca gestión. A ti te llegan los pedidos y el pedido directamente a través ya de programación lo manda directamente al proveedor y el proveedor empaqueta con tu logotipo y empaqueta con todo y lo envía.
Pero tú le debes pagar al proveedor,
claro,
un plus, ¿no?
No, tú recibes el pago del comprador y tú pagas al proveedor, pero el proveedor ya directamente envía i ja està.
T'estalvies un pas, claro. Diguem, és enviar-m'ho a mi i jo enviar-ho, llavors va directe.
Claro, tu firmes un conveni directament, pues claro. Yo qué sé, tú imagínate que vende ruedas, pues firmes un conveni con Michelin.
Sí.
Y entonces a ti te llega el pedido, pero es que tú a lo mejor no tienes que hacer nada, porque según como lo tienes configurado, ya directamente el correo detecta, te envía el pedido a Michelin empaca, tú ya tienen ahí tu logotipo, ponen que lo has enviado fulanito de tal.
Suposo que el que hauràs de fer és vendre't. Marketing.
Bueno, lo que tienes que hacer es invertir.
En lloc de vendre, hauràs d'enginyar-te-les perquè et coneguin. I precisament, Héctor,
has dit un tema que jo coneixo molt bé, has parlat de Michelin, i Michelin té magatzems de repartir a pràcticament tota Espanya. Llavors, no te l'enviaran de Madrid, perquè aquí a Girona mateix te l'envien.
I a més més ràpid, no? Perquè... mira, ara em feia el senyal dels diners, Antoni, jo vol dir que fem una pausa per la publicitat. Veus, publicitat és el que necessitaràs, no?, com a empresari, si fas això, perquè et vagin comprant. No t'hauràs de dedicar a vendre, sinó a vendre't d'alguna manera. És una cosa diferent. Fem una pausa i ara tornem. Vinga, fins ara.
Ràdio Vilafant, 107.3 FM.
Ebro ha renascut i arriba a Figueres. Descobreix les noves instal·lacions a Avinguda d'Àlguema 2. Vine i prova gratuïtament la nova gamma dels models amb el màxim confort i seguretat. Ebro S400, Ebro S700, Ebro S800 i Ebro S900. Torna la llegenda Aquadis Ebro Figueres.
A la Salle Figueres som una escola que mira més enllà. Oferim infantil, primària, secundària i a partir del curs vinent també cicles formatius.
Vine a conèixer el nostre projecte educatiu amb una visita personalitzada amb equip docent el 22 de febrer a les 10:30.
Informa-te'n i inscriu-t'hi a figueres.lasalle.cat o truca al 972 50 08 12.
La Salle Figueres. Eduquem persones. Formem futurs.
Descobreix la revolucionària màscara MyMask d'Optipunt Doctor Zavet. Una innovadora eina de llum dissenyada per alleujar els símptomes de l'ull sec, vermellor, picor i visió borrosa causat per factors com l'ús extens de pantalles digitals i altres condicions mèdiques. La llum vermella modulada, MyMask, millora la producció de col·làgen i elastina, una solució única amb un enfocament integral per millorar la salut ocular, proporcionant una resposta eficaç a les necessitats dels nostres ulls en l'era digital. Demana ara cita a Optipunt Doctor Zavet a la plaça de l'Escorxador 1 de Figueres, al 972 50 63 86 i a xarxes socials.
Escolàpies Figueres.
Una escola compromesa amb el present
i il·lusionada en el futur.
Amb una educació de qualitat
i per a tothom.
Dels 3 als 16 anys.
Educació infantil, primària i secundària.
Excel·lència acadèmica.
Escola multilingüe.
Atenció personalitzada.
Educació emocional i amb valors.
I a secundària, amb horari de matí i tarda.
Ens voleu conèixer?
Us convidem a les portes obertes.
El diumenge, 8 de febrer.
A 11:45, les 10:30.
O al telèfon 972 50 07 31.
Educació s'escriu a Medes Colòpies.
Vibra amb la 14a edició del Festival Internacional del Circ Elefant d'Or de Girona. 24 atraccions mai vistes a Europa. Més de 70 artistes de 14 països. Només 5 dies, del 26 de febrer al 2 de març. Viu l'edició més espectacular del festival. Entrades a partir d'11 € a festivaldelcirc.com.
Gestoria Fernández patrocina la tertúlia del matí de Ràdio Vilafant. A Figueres, Gestoria Fernández és molt més que una gestoria. Us oferim un servei integral d'assessorament fiscal, laboral, comptable i jurídic amb un equip proper i professional. Som especialistes en homologacions de vehicles i permisos de transport nacionals i internacionals. I també us oferim assegurances a mida amb les millors companyies del mercat. Gestoria Fernández, al carrer Eres de la Vila 36 de Figueres. Truqueu al 972 50 7750. Professionalitat, proximitat i confiança. Sempre al vostre costat. Gestoria Fernández patrocina la tertúlia del matí de...
Vinga, ens hi tornem a posar aquí la tertúlia del matí de Ràdio Vilafant, aquest espai doncs, que ens patrocina Gestoria Fernández. L'Héctor i en Doni estaven fent realitat el meu somni. Aquí està.
Estava donant una classe d'informàtica.
Estava mirant la intel·ligència artificial, eh?
Bueno, me ha dicho que había desaparecido la tecla del WhatsApp y como tampoco tengo ni idea cómo recuperarlo, digo, le estamos preguntando a la inteligencia artificial cómo recuperarla. Y ahora lo miraremos cuando termine el programa.
És fantàstic, és fantàstic. Les coses que s'aprenen. Informació de servei a Ràdio Vilafant, aquí. Ni tinc dubtes tecnològics, eh? Ens hi posem entre tots.
Que al final, mira...
Per això està a la xarxa, no?
Sí, no, però ara està... Això que dèiem abans, no? Del comerç, no, en viu, el comerç per internet. Sí. Clar, si tu vas a la botiga, vale, moltes vegades te poden dir... jo és que... Ara parlaré d'un jersei, no? Vas a la botiga a comprar i dius... És que a mi me se fan boles, o és que me s'han congit. Doncs normalment... Aquest tu a tu, pues, te dona solucions, te dona explicacions. Claro. No? I és una mica això, eh? Si ara imagineu que tots fóssim a casa nostra, i ho féssim tots online, aquest comentari, o ara això que estàveu mirant, segurament no hagués sortit, no? O com tu i jo que estàvem parlant ara. El tu a tu és molt important.
I tant. I després,
si no anem a comprar, doncs haurem d'anar a la bossa.
I després hi ha una altra cosa, eh? I després hi ha una altra cosa, la garantia. Jo tinc un jardí no massa gros, però cada vegada em faig més gran i tenia abans allò que tenies que anar per apretant-lo per tallar la gespa, no? Mm-hmm. Pues ara m'he comprat un petit tractoret. El vaig veure per internet i valia 1.800 euros. I un mecànic, i un que té un taller a Vilanant, em sembla que 150 euros més. El vaig anar a comprar a Vilanant. Però per què? Perquè, coi, si un dia s'espatlla, el tinc allà al costat i me l'arreglarà. Si el compro per internet, qui m'arregla el
cartó? Això és una cosa que sempre he tingut molt en compte. A l'hora de comprar alguna cosa, que darrere hi hagi un servei.
I qui dic el tractor, diu l'ordenador i diu el que sigui.
Va, renyeu-me, jo compro la roba per internet. Podeu renyar. De fet, ara mateix, menys les mitges... Tot el que porto és comprat per internet.
Bueno, es pot jugar una mica. O sigui, una roba al final, o un jersei al final... bueno, és un jersei. Però què passarà? Si tu te se fa malbé, què passarà? El tornaràs?
No.
En canvi, el que
un
jo estic parlant, sí.
Un ha d'haver-hi...
Clar, hi ha coses i coses, no? Que dius, t'estimes més potser comprar-lo en un lloc on hi hagi una botiga.
Però... Bueno, i al final esto también es el valor añadido, como por ejemplo... tema que os comentaba de las librerías, pues al final también el librero puedes ir allí también y preguntarle y conocerá los libros y te puede orientar y te puede... cosa que por internet...
Héctor, jo això ho faig molt sovint. Claro. Tu, quins llibres estan disponibles últimament?
És un valor añadido.
I quins vens més i tal?
O quan surt aquell, no? Sí. Que estic esperant, no? Que potser... Bueno, també ho pots preguntar a la intel·ligència artificial, però no és el mateix, no?
Socialitzes. El comerç, al final, entre els lloguers que hi ha, no? Els traspassos,
ja,
tot
és
això.
Complicat.
Llavors també no deixes de ser un autònom. Tot el que has de pagar i el personal que falla molt. No hi ha gent que vulgui estar les 8 hores d'una botiga de matí, sí, tarda, el cap de setmana i tot plegat, llavors suposo que és tota aquesta suma és el que fa que no hi hagin botigues noves.
No. I ara te felicito per una cosa, que aquí a Vilafant esteu promocionant el comerç local, i això és el que s'ha de fer. Això és el que s'ha de fer. Tu hi ajudar, que si un vol muntar una botiga, ja sé que els tràmits burocràtics de l'administració són llarguíssims, però intentar ajudar-los...
El micro, que te'l giris.
Perdó, intentar ajudar-los en vez de... Repeteixo, els tràmits de l'administració són llargs. El problema no ve de l'Ajuntament, ve de més lluny. Però que avui dia un emprenedor s'ha d'ajudar sempre, però avui més que mai, perquè té molt difícil, cada vegada ja són més exigències i més coses, i en necessitem. A veure, no pot ser a Figueres, el lema d'anys enrere, quan jo era jovenet, era Figueres era comercial i gastronòmic.
Sí.
Vale. La gastronomia ha anat bastant a menys. Actualment hi ha més restaurants a Roses que a Figueres, segur. I el tema comerç, han tancat totes les botigues, tu. Els colmados no n'hi ha ni un. Botigues de roba...
Sí, colmados hi ha els que són xinesos.
Ja m'explicaràs, tu. Jo vull anar a comprar productes d'aquí. No?
Però, per exemple, el mercat tancat, on hi havia l'escorxador, tot allò.
Sí.
Jo... aquí, al final, no sé si queda algo obert, no sé si quedava una carnisseria o dues, fins...
Hi ha una
no sé,
carnisseria, em sembla. Vols dir el mercat d'allà de la plaça d'Escorxador
de
Sant Jordi?
Sí.
Allà hi ha una carnisseria
i
prou, eh?
Exacte. Sí. Llavors, te'n vas a altres llocs i veus que s'han com reinventat, no?
A Roses em sembla que funciona el mercat cobert.
Aquests... Sí, a Roses funciona.
Tu pots menjar, allà, inclús, fan un petit... I és un lloc de trobada i d'incentiu. Llavors... clar, dius, ostres, és que ja el nivell zero ja s'ha perdut.
Sí, sí. El que diu Valle Roses, el mercat de roses funciona, i el que dius tu, hi ha un petit bar d'allà que fas les compres i després vas al bar a fer el cafè. Sí, sí, està ben muntat.
Alguna vegada que anem al mercat el diumenge al matí, aquell bar fan unes tapes excel·lents.
Al mercat de roses.
En el mercat de roses.
Sí, sí. I a la carnisseria...
I fas tota la compra, fas...
Bueno, també hem fet moltes campanyes per incentivar el mercat, pel que tinc entès, no?
Jo el dissabte vaig estar a Girona. I no té res que veure en tema botigues, Girona amb Figueres,
No, i tant.
Figueres, les botigues que han obert últimament, totes són de gent de migrant,
Sí, sí.
Que jo crec, no sé de qui m'ho es pot fer, que això s'hauria de regular.
Però a mi
no pot ser que en surtin tantes.
Però no perquè els aportin migrants, sinó pel tipus de comerç,
però a mi el que em preocupa és que totes són les mateixes. Tots són supermercats aquests de 24 hores, els express, les ungles, els peus...
Perruqueries, vull dir, sí. Dentistes, tot el mateix.
No qui els aporta, sinó el tipus de mercat que hi ha. No hi ha botigues, per exemple, de roba, no? Botigues de roba més concretes que diguis, ostres, vaig a comprar alguna cosa i o faig la volta. Mira, això és diferent de tot el que hi ha.
A mi m'encantaria que hi hagués una botiga de roba gòtica, per exemple, no? Però sé que no pot ser, perquè a Figueres no hi hauria prou clientela per poder sobreviure.
Però potser vindria la gent del voltant.
Ja, però tiene que haver alguien que ponga ahí la pasta y se la juegue, por lo tanto es...
I amb lo difícil que és...
I els lloguers, és el que diem. Aquí a Vilafant encara queden plantes baixes, zones per...
Va, ben Vilafant, qui vulgui muntar un comerç, que vingui a Vilafant.
Que vinguin, a més a més hi ha aparcament, la gent és molt maca, l'alcaldessa també, doncs...
Vem adelante.
Ja aquí som, no?
Si no es ven ella, qui la vendrà, no?
No, és veritat, al final hi han botigues que dius, és que hi vas expressament, sí, hi vas expressament, per tant, no cal que sigui el centre de Figueres, pot estar al voltant.
Sí, sí.
No, i si és més
fàcil. Ha de ser una botiga molt, molt ben consolidada per fer això,
És que cada cop està més complicat, perquè és molt fàcil, no?, comprar
a casa, telèfon. A casa, al vespre, quan estàs, la mires, et dediques, però compres més.
Amb el ritme que portem,
Pero yo creo que el diagnóstico es erróneo. O sea, ¿no? Nos preocupamos porque se abren muchas de no sé qué, no sé cuántos, y ahora, por ejemplo, otro día había un vídeo de Vox que me parece que iban andando por, no sé si era Badalona, van diciendo, este es comercio de inmigrante, comercio de inmigrante, comercio de inmigrante.
Els marquem, bueno, ¿no?, també.
Com feia
un senyor a Alemanya fa uns quants anys, ¿no?
Bueno, es algo habitual. Pero ¿por qué no te preguntas? Porque si ahí hay un comercio nuevo, antes había otro.
Sí.
Porque ha cerrado el otro, porque no era rentable. Entonces ha abierto este señor, que a lo mejor es rentable por determinados motivos. A mí el problema que me preocupa ¿por qué cierran los otros?
Sí, sí.
¿Por qué no son rentables los otros? No porque son rentables estos, porque al final si una persona abre un comercio, que me da igual que sea inmigrante, que no sea inmigrante, que sea no sé qué, que sea no sé cuántos, y abre un comercio, esa persona cumple como todos los demás en el sentido de que paga su seguridad social, paga sus trabajadores, cumple los horarios, yo no tengo nada que decirle, ¿eh? O sea, porque al final las leyes son iguales para todos y tienen que ser iguales para todos.
Sí,
más allá de que sean migrantes o no sean migrantes, porque nadie se queja del McDonald's, nadie se queja del Pizza Hut, nadie se queja de un nombre de cadena extranjera. Los migrantes que nos molestan son esos. Porque nadie, yo no he visto que se quejaran, es que han abierto un McDonald's en Figueres, es que ha abierto un Pizza Hut, es que ha abierto... han abierto no sé qué marca que también, pues si la
KFC.
Mayoría de marcas que tenemos son extranjeras, o sea que ni que lo pudieran
KFC,
producir todo, claro, ni que lo pudieran producir todo en España. Nadie se queja de que se abra una Mercedes en Figueras o que se abra una Renault o que se abra yo qué sé qué marca, pero también son extranjeras y
però
no pasa absolutamente nada, ni si el motor fuera
supermercados express. No lo, per exemple.
És que eso no me toca decidirlo a mí, ni creo que le toque decidirlo a ningún político. Eso lo decide la persona que invierte. Si la persona que invierte le sale rentable, lo que tendremos
però
que hacer...
Però hem de mirar és perquè li surt rendible,
claro,
perquè potser aquí hi ha un altre negoci
darrere.
Claro,
lo que tendremos que hacer como administración es asegurarnos de que esa persona paga sus impuestos, tiene a los trabajadores asegurados. No es un sitio que se blanquee dinero, que no quiero que nos señalara
bueno,
estos sitios bueno, como bueno, blanqueamiento
bueno,
de dinero.
Això de blanquee de dinero no tenim pas clar,
No,
per això que s'ha d'investigar, no?
Però pueden ser esos como otros.
Hi ha botigues que estan en el centre de Figueres que venen fundes de telèfon.
Claro.
I No sé si paga el mateix lloguer que el que pagava abans.
Eso, eh?
Però és, sí, que si, és que si el paga, és que sí, hi ha alguna cosa darrere.
Sí, claro, perquè no entens com surten els números venent carcasses de mòbil.
Però les seves economies també funcionen diferent. Nosaltres ens anem al banc, demanem un crèdit, un préstec, el que sigui, i ells moltes vegades s'ajuden uns pels altres. A nosaltres fer més de 8 hores ni se'ns ocorreixi.
No voldríem.
Perquè, clar, vale, ells obren a primera hora del matí i no tanquen fins a última hora de la nit o vés a saber.
Si tu ets autònom, sí que els faràs més de 8 hores, eh? Que hi ha botigues d'aquestes que han tancat,
sí,
o que encara hi ha, que són autònoms tota aquesta gent.
Sí.
I ja se'n preocupa de tenir obert de 9 a 1 i de 4 a 8.
Però a això me refiero, eh? Bàsicament me refiero...
Sí, però perquè han de pagar, perdó. Perquè, no. Però ells, moltes vegades, nosaltres amb la mentalitat que tenim és aquesta. O sigui, jo sóc el que munt, tot el que faig, tot plegat, val? Però moltes comunitats estrangeres, perquè és així, vale? Entre tots s'ajuden. Vale? I jo te deixo els diners a tu i tu... Vale?
Sí.
Hi ha un lloc de mòbils aquí a Figueres que vaig veure l'altre dia. Ells mateixos me l'han dit. Jo vaig anar a buscar una funda del mòbil i m'ha dit, ostres,
se l'ha de canviar.
Sí, ja està una mica descolorida i em va dir, diu, no, diu, jo no el tinc d'aquest model, ves a l'altre. I jo dic, ostres, vosaltres mateixos? I m'ha dit, no, sí, és que al final són d'ells mateixos.
Sí, vale? Clar, sí.
Però amics, familiars, perquè s'ajuden uns amb els altres, sí. I em van dir, diu, jo el que volem és que les coses funcionin, no anar a
clar, que no és la competència, diguéssim.
No, nosaltres sí que ho fem, això.
Però eso,
sí, eso, fa, millor.
Eso es bastante habitual en procesos migratorios, me refiero, cuando los españoles...
No generalitza.
A vegades has anat a buscar un producte en algun puesto i no ho tinc. Poder ho trobaries en allà,
sí,
que no tenen res a creure, eh? Senzillament són comerciants i prou.
Però es va perdent,
no sempre
això
passa, això, eh?
No t'ho discuteixo.
Es va perdent.
Però això hi era i encara
sí,
hi és.
Sí, jo hi he anat a merceries, per exemple,
sí,
eh? I he anat amb una i m'han dit, guita, jo no en tinc, o d'aquest model no en tinc, vés a l'altre, que no té res a veure una amb l'altre, que allà igual ho trobes. També me n'hi he trobat, només faltaria.
Abans d'aquí Figueres, és que anaves a l'invern, no hi és això, saps on t'ho trobaràs? Segurament a Can Triboliet.
És que sí, l'honradesa en el negoci és la millor carta per fer un client.
Però no abunda.
Però per fer un client addicte, jo us explicaré un truco que jo tenia, truco no, manera de fer, que jo tenia amb el tema pneumàtics. Va haver una temporada que els pneumàtics de França eren més cars que aquí, i em venia molt de client francès, i que ja venien després de Perpinyà a casa meu a canviar pneumàtics. Llavors, em havien agafat confiança i em preguntaven, escolta, vull canviar els quatre pneumàtics. Jo em mirava i deia, escolta, farem-ho diferent. Tu canviarem només els dos de davant i els dos de darrere encara pots tirar 6 mesos més. Aquell tio sortia d'allà content a més no poder. I el tenia que client el resto de la vida.
Això passa amb el dentista.
Què dius?
Això et passa amb el dentista.
Si
tu vas allà i només te diu, no, això arrenquem i posem de nou. Intenta salvar-lo, no, que potser duraràs un temps.
De totes formes, dues qüestions. Per a mi, l'important és... Que como administración, lo que hay que hacer es ver que todos juegan con las mismas reglas. Entonces, me refiero, si un trabajador no puede trabajar más de 8 horas, no puede trabajar en ningún sitio más de 8 horas. O sea, no me vale que un sitio diga, no, es que yo aquí hablo 24 horas, entonces no cumplo los convenios, no pago el salario mínimo. No, perdone. O sea, usted quiere abrir, perfecto, me da igual, es su nacionalidad y me da igual el tipo de negocio que ponga, siempre que sea legal, evidentemente, pero la normativa la tiene que cumplir. ¿Por qué? Porque aquel la cumplen. Y si a lo mejor no sale rentable, ¿por qué? Porque precisamente cumplir todas las normativas, pagar los alquileres, no sé qué, no sé cuántos, pues hace que vayas muy apretado. Pues todos tienen que cumplir, jugar con las mismas normas.
Sí,
porque
si
no,
sí.
Lo que estamos haciendo es que unos vayan haciendo, trampeando no sé qué, no sé cuántos, y los otros vayan ahogados. Y después algo que también tenemos que cambiar a lo mejor de mentalidad es... Por ejemplo, nosotros si abres un negocio y al lado te abre un negocio parecido, lo vemos como, uy, competencia, malo, uy, malo. Pues en cambio, en la cultura china es al revés. O sea, si tú abres una zapatería y al lado te abre una zapatería y al lado otra zapatería y al lado otra zapatería, para ellos es que lo consideran positivo. ¿Por qué? Porque dicen, al final aquí estarán todos los zapatos, la gente vendrá más, ¿por qué? Porque vendrá a mirar al lado, mirar a esta,
mirar a... Això ja es fan aquí, ¿eh? Però, com es van obrir els bars de la Plaça del Sol, se'n va obrir un,
bars
i llavors es van anar obrint, obrint, perquè tot això s'acumulava allà.
No, allò era el centre de la nit.
Esclar,
O les zones dels supermercats, no? Que diuen, hi ha tota la zona dels supermercats, si tu vas
allà,
vas
allà, fent, ja està,
la que hagis de desplaçar-te gaire, malament. Però sí que és el que deia, no? Som com més egoistes, eh? Nosaltres aquí és dir jo i que el meu negoci funciona i el teu que s'espavila.
Bueno, això és una mica el caràcter català, no?
Però, sí, una mica sí. En general.
Sí. No, i que llavors també t'obliga, no, tu a especialitzar-te o a diferenciar-te, no, del costat, no sé, doncs a tenir un altre producte, diguem, o fer-ho d'una altra manera.
Això que diguem de concentració de negocis d'un mateix tipus al costat, sí que pel client va molt bé, però aquí a Figueres hi ha un problema gros, que és que si tu surts de la zona comercial de Figueres, ara te'n vas, direm, puesto, te'n vas al carrer Sant Pau, el carrer Sant Pau fa pena.
Tu, no hi ha res.
I allà no muntis un negoci.
El que sí que estic sentint...
No funcionen. No.
El que sí que estic sentint molt, i cada vegada més, és el fet de que em diuen, jo és que no hi vaig a Figueres en aquest cas, perquè entre que m'atreuen els aparcaments...
I l'aparcament de pagament és molt car.
I el temps que estic, vaig a comprar qualsevol cosa, una hora, diu, és que clar, diu, em surt més a compte anar-me'n. Sí. Fins ara era l'espai gironès, ara és a la Jonquera, diu, em surt més a compte que estic, en un quart d'hora estic allà, no pago res, compro i torno.
Sí, sí, saps? Aquest l'Escudero...
I això és molt perillós, eh?
La Jonquera, la Jonquera amb l'Escudero ha fet un pàrquing allà sota, aquí acaben de 3.000 cotxes que no pagues un duro, i està clar, això és, ens fa mal a Figueres.
Totalment,
això,
totalment.
Sí, sí. Bueno, però la culpa no és l'Escudero, la culpa és de...
Sí, no, és Escudero...
Habrá que buscar las formas de competir, pero por ejemplo...
Que no es fácil, ¿eh?
También este tema de negocios, por ejemplo, yo me acuerdo que me parece que fue Barcelona, que también quería limitar el número de negocios, por ejemplo, alrededor de la Sagrada Familia, de los que vendían este tipo
de turismo, sí, souvenirs y todo eso, ¿no?
Porque al final dicen, no, es que eso degrada el comercio del barrio, no sé cuántos ya, pero cuando alguien va a poner un negocio que quiere ganar dinero,
sí,
o vivir de altruistamente, es que yo no conozco a la gente que lleva, voy a poner este negocio porque soy altruista, sean los menos.
Digo en ONGs.
Bueno, exacto. Pero alguien cuando pone un negocio lo pone para ganar dinero, poco o más o menos, sí, sí. O a lo mejor porque te gusta más o porque es más vocacional. Pero evidentemente, si tú estás en la Sagrada Familia alrededor, ¿quién es el cliente masivo? Pues el turista. Entonces, ¿qué vas a ofrecer? Servicios para ese turista. Si ese turista te compra un torito o te compra un emblema de Barcelona o te compra el imán para la nevera,
es un problema,
y con eso ingreso 400 euros al día y me pongo otro tipo de negocio y ingreso 100 euros al día,
sí.
Pues a lo mejor no me gusta a lo mejor vender ese tipo de souvenir, pero si tengo que ser tengo que poner mi pasta, mi dinero, pues a lo que vayas a sacar rentabilidad.
I ja n'hi ha prou, perquè a Figueres i per tot arreu, jo sóc una persona, tinc el negoci tota la vida, he sigut un home negociant i me fixo amb els negocis que es munten. I jo veig molt sovint un negoci, una botiga, el que sigui, i dic, això durarà 6 dies. I patapam, es veu venir. Vull dir que llavors és el que dius tu, bueno, tu, si tinc que vendre toritos d'Espanya, jo els venc.
Claro.
Sí. No, el que passa és que poder s'hauria de seleccionar una mica tot això, perquè jo me'n recordo que un president del Gremi de Comerciants de Figueres va proposar en el seu moment que el que era el nucli antic de Figueres,
el rovell, per dir-ho tal
com s'entén ara, doncs aquí se seleccionés molt bé el tipus de comerç que s'hi posés. Perquè ell trobava de molt mal gust que a la Rambla s'hi posés una botiga de fundes de telèfon.
Pues mira que n'hi ha, eh?
Sí.
Bueno, no ho va aconseguir. Claro, però me refiero, ¿quién es esta persona para prohibir ciertos negocios? Oye, mi negocio es legal. Entonces, ¿quién es la administración?
Era una propuesta.
Sí, sí, pero me refiero, ¿quién es la administración para decirme si mi negocio es legal, si lo puedo poner o no lo puedo poner?
Sí, tú lo has de mirar la rendibilitat o no.
L'Ajuntament et posa unes normes i tu les has de complir.
Claro.
Parlant de rendibilitat, se'ns ha acabat el temps. Nosaltres ho hem de deixar aquí, el temps s'escapa. Tornarem ben puntuals demà dimarts amb més tertúlia, amb el suport de gestoria.
El Héctor i jo continuarem amb la classe d'informàtica.
Perfecte, va. Adéu-siau.
Adéu-siau.
Gestoria Fernández patrocina la tertúlia del matí de Ràdio Vilafant. A Figueres, Gestoria Fernández és molt més que una gestoria. Us oferim un servei integral d'assessorament fiscal, laboral, comptable i jurídic amb un equip proper i professional. Som especialistes en homologacions de vehicles i permisos de transport nacionals i internacionals. I també us oferim assegurances a mida amb les millors companyies del mercat. Gestoria Fernández, al carrer Eres de la Vila 36 de Figueres. Truqueu al 972 50 77 50. Professionalitat, proximitat i confiança. Sempre al vostre costat.